zona, tot dificultant o impedint el seu accés a la Xina, ja que pensem que aquest és el verdader motiu d'esborrar del mapa el règim dels ayatolars i no la democratització de la zona, aspecte que no li importa gens ni mica, ni als Estats Units ni a Israel.
Són les 12:04, amb més notícies a la 1 en punt.
Més informació a ib3notícies.com.
Hola, bon dia, benvinguts. Són les 12:05. Durant la propera hora vos contarem fets i fetes que han passat, que estan passant o que passaran a la major de les Balears. Per exemple, parlarem amb un jove mallorquí que acaba de crear una aplicació per trobar places d'aparcament lliures pel carrer, per trobar aparcament. És a dir, farà dolenta la cançó d'en Xanguito. No, ara davant de veres. En Jaume Garcia acaba de crear una aplicació juntament amb altres companys per posar-nos en contacte entre nosaltres i avisar quan deixam un lloc lliure. Clar, si aquesta aplicació la mos davallam tots, tots trobarem aparcament en el mateix temps i tindrem menys nervis, menys voltes, menys contaminació, perquè quan un fa voltes està gastant benzina. Molt interessant. Ara tot d'una xerrada amb en Jaume Garcia. Després estan d'enhorabona, perquè en aquests dos primers mesos d'enguany hi ha hagut el doble de donants d'òrgans que l'any passat. Encara no és una xifra rècord, però la veritat és que és molt interessant que de cada vegada les persones facem un escrit, ens facem donants d'òrgans perquè podem salvar la vida o millorar la vida d'un caramull de persones. Parlarem amb el doctor Velasco, que és coordinador de trasplants de son en espases. Després ens endinsarem dins història de la capital de Reiguer. L'historiador Miquel Pieres, fill, que ha agafat el relleu de son pare, del Miquel Pieres, ha fet fa poc una ruta per refugis antiaris d'Inca. Molt curiosos, molt curiosos. N'hi ha davall la plaça Espanya, n'hi ha davall el quarter general Luque. Parlarem amb ell per saber aquests tresors de la nostra història, malauradament història bèl·lica, però tresors actuals que ens poden ensenyar. Precisament avui en dia, que parlam tant d'enfrontaments bèl·lics, ens poden ensenyar quina és història que no hem de repetir. I per acabar, continuarem parlant de patrimoni, en aquest cas amb Barca, perquè dilluns trien els premis de la destrucció dels patrimonis. Un premis irònics que fan cada any Arca, i hi ha un parell candidats, diguéssim, en aquest premi. Hi ha de tot, hi ha l'autoritat portuària, l'Ajuntament de Palma, el govern central, hi ha propostes de tota aquesta, que Arca troben que no ho han fet bé, i amb aquesta espècie de premi irònic intenten estirar de les orelles les institucions, com ells mateixos són, la recuperació de centres antics, Arca. I domingues, sense més, començam amb Yolanda Ruiz a la producció i el Facundo Tenaglia en el control tècnic. Això és El Dia Mallorca.
El Dia, amb Jaume Noguera.
Duc mitjora, fent voltes per Palma, i encara no he trobat aparcament. Duc mitjora, fent voltes per Palma,
bicicleta, moto, passa un cotxe, passa un altre cotxe, una furgoneta, un semàfor en groc, un jove en son mòbil creuant el poc a poc, i pas tercera, però no hi ha manera, sigues darrere d'un autocar.
Mira, aquí hi ha un lloc.
Dividell, ja el m'han fotut.
No ho entenc, no ho entenc, cada dia lo mateix,
No ho entén, no ho entén. Cada dia lo mateix, diu en Changuito. És que, és cert, en tot meu penya de... Ja m'han fotut, és cert. Però és que podria arribar la solució si tots mos instal·lam aquesta aplicació que acaba de crear un mallorquí. Perquè és un problema quotidià, no només a Palma. Sé que en sóc ara de Palma, però hi ha problemes d'aparcament a tot Mallorca. I si no, és que estigui lliure de problemes d'aparcament, que aixequi sa mà, perquè són molt pocs els municipis que tenen aparcament a dojo. Se diu l'aplicació Double. És la idea d'un grup de joves i és propostes connectant els usuaris quan deixem una plaça lliure en sos que l'estan cercant. Jaume García, impulsor de Double, com estàs? Benvingut. Ho he dit bé, se diu Double?
Molt bon dia, Jaume, què tal? Sí, Double, nosaltres li deim Double, D-O-O-B-L.
Sí. Clar, a tu si idea te va venir precisament a Barcelona, on també és un bon problema per aparcar. Tu estudiaves enginyeria de sistemes aeroespacials, per tant, estan parlant amb qualcú que en sap d'aquestes coses, i vos passava el mateix, que moltes nits, què vos passava? Que sortíeu i... Conta-m'ho tu.
I correcte, doncs pues mira, tot sorgeix això de passar dies i dies amb els amics que volíem fer qualsevol tipus de pla i el que ens trobàvem és que acabàvem fent entre 10, 15, 20 minuts de voltes per trobar aparcament, no? De quina és una mica la necessitat de voler-li posar una solució que després d'any i mig de desenvolupament pues, l'acabàvem presentant en forma d'aplicació i aquí estem.
Per cert, feis feina, no sé si feis cloud working, si feis feina en xarxa, perquè feis feina des de Màlaga, és a dir, feis feina teletreball, no?
Sí, correctament. Ara aquí pues, se coordina en remot entre Màlaga i Barcelona, efectivament, que és com estem desenvolupant tot el producte.
I el funcionament és molt senzill. Conta-mos a tu. Nosaltres, quan aparcam, què hem de fer en l'aplicació?
Pues correctament. A través de l'aplicació nosaltres el que hem fet ha estat dissenyar un sistema de software que el que detecta és quan els nostres usuaris han aparcat. En aquest moment, l'aplicació el que fa és enviar una notificació convidant l'usuari a realitzar una publicació. D'acord? Aquesta publicació se configura una sèrie de dades molt bàsiques, com podria ser el tipus de zona o l'hora aproximada de sortida, i passa a publicar. En aquest moment apareix un pin dintre del mapa, d'acord? De silla, com podria ser un mapa de Google Maps. Llavors, tots aquests usuaris que tenen interès de cercar aparcament a una zona, l'únic que han de fer és cercar la zona d'interès i veuran el mapa en les diferents publicacions. D'acord? En aquest moment, tindran la capacitat de connectar amb les persones que han realitzat aquesta publicació. Per fer des d'un caire d'intercanvi d'informació, poder derivar a connectar aquests dos usuaris.
Clar. Saps si et serà... com més gent se descarregui l'aplicació, perquè no, sense aplicació no.
Exacte.
És a dir, l'èxit serà que se faci molta publicitat i que tothom el conegui, que tothom el se vulgui de ballar l'aplicació, no?
És un format d'aplicació que, com molt bé dius, funciona amb una xarxa, no? Quan més usuaris actius tenim, més publicacions derivam i més capacitat de connectar la gent. Llavors, sí, és una aplicació destinada a donar-li bou perquè, com molt bé dius, és un problema que experimentem tots a Mallorca, ja no únicament a Palma, sinó a tota Silla, i el que necessita és usuaris actius per poder connectar-los.
I també hi ha com un xat intern, és a dir, jo puc xerrar en sóc que li deixaré l'aparcament com em vaig.
Efectivament. Nosaltres, com bé he explicat abans, aquestes publicacions que apareixen en el mapa, nosaltres les veurem inicialment amb una sèrie de dades restringides. Es diu, veurem un pin en el mapa amb l'hora aproximada de sortida i res més. A partir d'aquí, el que permet l'aplicació és connectar amb l'usuari. Enviem una sol·licitud a aquella persona que ha fet la publicació i ella tindrà la capacitat d'acceptar l'usuari per poder passar en aquest estat de connexió, on tindrem un xat, com bé dius, per coordinar, i també les típiques indicacions fins a arribar a lloc que podrien trobar en una ruta de Google Maps.
Clar, vosaltres també deixeu clar que no entregueu cap dret sobre la plaça, simplement informes si quan t'arribes te l'han fotuda, mala sort, no? És a dir, tampoc...
Efectivament, nosaltres residim en el punt de que és una aplicació col·laborativa i d'informació. D'acord? Això és un punt clau per nosaltres i deixam molt remarcat, però precisament pensam que en la coordinació i la col·laboració ciutadana són capaços d'exercir com a intermediari per poder connectar en aquesta gent per resoldre la problemàtica.
Clar, jo el que te volia demanar sobre aquestes mònades virtuals, que clar, tota aplicació ha de tenir un poquet de bait, no? Perquè sigui més atractiva. Hi ha com a mònades virtuals per completar reptes, per connectar amb altres conductors, és a dir, és un poquet... L'heu fet també que sigui un poquet entretenguda, que no sigui simplement un pim-pam, no?
Han volgut, com molt bé dius, han volgut donar també un estímul, un incentiu per l'usuari, perquè entenen que aquell que cerca plaça té un interès directe, trobar on aparcar, però aquell que la deixa o se'n va o posa aquella informació per tots els altres ciutadans, també el volem incentivar d'alguna forma. El que fem és un sistema de puntuació interna que se mou a través de mònades i que després tenen molt de sentit de dins d'un apartat de tenda que tenim, on promocionam diferents comerços locals que posen tant ofertes com descomptes a les seves tendes. És a dir, a través d'aquestes mònades el que podríem fer és accedir a aquestes ofertes i promocions exclusives que tenim de dins de l'aplicació. I després també tenim una sèrie de reptes i competicions que estimulen els usuaris a publicar, a connectar amb altres usuaris i a poc van guanyant aquestes mònades i punts d'experiències.
I vosaltres, sou joves, crec que tu tens 25 anys com a molt, crec que del 2001, ja teniu molta experiència en el sector tecnològic, és a dir, no és el primer que feis.
No, exacte, correctament. L'equip compta amb experiència de dins del sector tecnològic, amb anys en col·laboració amb diferents empreses i també en desenvolupament de projectes d'estil startup. Llavors, bé, podríem dir que sí, és un equip jove, però amb una experiència darrere que té un bagatge bastant bo.
Ara està en fase beta, és a dir, s'està provant, el que també es coneix com a etapa de validació, és el moment en què crec que teniu 250 usuaris que l'estan provant perquè vosaltres pugueu arreglar tots els bugs i totes les problemes que...
Ara mateix, i arrel de també aquesta setmana, poden dir que són 1.500 usuaris ja.
1.500? Bé, 1.501, perquè jo ara en sortir d'aquí m'he deixat el mòbil a la redacció, i però el me baixaré perquè està disponible ja amb Android i iOS. És a dir, la podem provar, com a mínim.
La podem provar.
Aquests 1.500 usuaris, perdona, d'on són? De Mallorca, de Màlaga, de Barcelona, Màlaga, sí. De tota Espanya, ho sabeu?
No, principalment ara han distribuït els usuaris tant a Màlaga com a Mallorca. Òbviament a Mallorca tenim molta més presència arrel de la darrera setmana. Podríem dir que gran part d'aquests 1.500 usuaris ja comencen a estar distribuïts per Mallorca i aquest dia ja nosaltres estem experimentant els usuaris que se les descarreguen van fent publicacions, van provant l'aplicació. També han rebut molt de feedback positiu, gent que li venen idees i no les comenten, i bé, estem molt agraïts per tot això perquè precisament, com dius, estem en un moment de validació, fase beta, seguir millorant el producte, però tot això és el que ens aporta per poder millorar encara més.
De fet, quan tingueu la versió definitiva, la presentareu a Mallorca i a Màlaga. I clar, m'ha agradat molt una frase que dius que si aconseguiu que cada conductor redueixi malament, sigui uns minuts, els temps que fa voltes, hi ha un impacte positiu en el trànsit, en les emissions de CO2 i també de l'estrès. Tot això són molt de minuts, són moltes emissions i són molt de nervis. Si això tots mos davallam amb l'aplicació Dovbl, que s'escriu D-O-O-B-L, clar, ja hi ha 1.500 persones provant-la. Això pot tenir un efecte molt important. És ben igual que quan vas a un aparcament públic d'aquest subterrani, que veus els llumets allà on estan lliures. I això ha estat una gran ajuda. I això vendrà a ser el mateix però en el carrer i en el mòbil, no?
Efectivament. Sí, com ben dius, no únicament fem un impacte damunt de les emissions CO2 intentant reduir-les, sinó també aquesta sostenibilitat enfocada a nosaltres. És a dir, a reduir aquest estrès diari que al final suposa donar voltes i voltes cada dia per trobar on aparcar, no? Nosaltres pensàvem que això ha de deixar de ser així i venim a dur una proposta al món de la taula que pensant que tindrà molt d'èxit.
I de Jaume García, impulsor d'Avel. Una darrera pregunta. Tu fas feina com a analista de dades a una aerolínia. Deus tenir molta feina aquests dies, no?
Sí, sí, aquests dies són complicats.
Mare de Déu, jo només de veure Fly Radar, ja m'aquest no s'ho veus enlluernats per veure com s'està desviant tot el trànsit aeri, i clar, els analistes de dades a les aerolínies també tenim un paper molt important en aquest moment de repatriacions d'avions, d'avions que a altres aerolínies per poder repatriar gent, i vosaltres també comptau molt. Vosaltres no sabeu veu, però estàveu allà darrere, i per partida doble, enhorabona per la teva feina del dia a dia i per impulsar Doubles, que s'escriu D-O-O-B-L. Hi ha 1.500 persones que l'estan provant, la mos podeu davallar per trobar aparcament, que ben si Déu mos senti, a ben si això ja fa dolentes a cançó que ara acabarem d'escoltar, que no dolenta, però que ja no estigui de moda, amb el permís d'en Joan Montaner Changuito. Jaume, enhorabona, estarem en contacte. Moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres. Una abraçada.
No faltava d'altre. Nosaltres ara pegam un bot d'aquí una estona a parlar de temes de medicina. No parking. No park. Moto, moto, bicicleta, moto. Passa un cotxe, passa un altre cotxe. Una furgoneta, un semàfor en groc. Un jove en som mòbil.
El dia a Mallorca. IB3 Ràdio és informació. Alba Torrents, campiona d'Europa de bàsquet.
S'ha obert un camí per anar cap en aquesta igualtat. He tingut sort. Sabem que no tot passa d'un dia per l'altre, però que aquest objectiu estigui més a prop que només en fora. La igualtat és el partit clau. Continuem obrint camí.
Institut Balear de la Dona. Govern de les Illes Balears. Fes que el seu estiu sigui diferent i el teu també. Acull un nen o una nina sarauí aquest estiu. Per a més informació sobre el projecte Vacances en Pau, contacta amb l'Associació d'Amics del Poble Sarauí al telèfon 634-574-921 o al 971-728-839.
IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas. Cor, que t'ho perds.
Bon dia, bon dia. És que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
A IB3 Ràdio, Esports 3. De dilluns a divendres a la 1 del migdia. El dia a Mallorca, amb Jaume Noguera.
Duguem a sa vida, Bring Me to Life, Ivan Essence amb en Paul McCoy. Duguem a sa vida, això és el que podem fer si me fan donants d'òrgans, perquè en els dos primers mesos d'enguany els nostres hospitals han registrat 13 donants d'òrgans, a banda, a més, d'una donació renal en viu d'una mare en el seu fill. Això suposa 6 més, el doble, que en els mateixos mesos de l'any passat. Gràcies a aquestes 13 persones, entre gener i febrer, s'han pogut trasplantar 36 òrgans, 23 ronyons, 9 fetges i 4 pulmons. Això vol dir que s'han salvat un caramull de vides o s'ha millorat la qualitat de vida d'un caramull de vides i podem estar ben orgullosos. I qui podes estar, sobretot, és el doctor Julio Velasco, que és coordinador de Tres Plans de Son Espases. Doctor, bon dia i enhorabona, perquè quines dades més esperançadores, no?
Sí, bon dia, com esteu? Sí, sí, estem molt contents. I el que has dit tu, no?, que jo crec que el millor regal que hi ha de vida és que te regalin vida, no? I els donants d'òrgans, ja ho hem comentat moltes vegades, són gent amb una generositat, un altruisme, una solidaritat tremenda, i jo crec que hi ha poques coses que es puguin igualar això. Estem molt contents estem.
I a més, hem llegit que en aquests dos mesos no hi ha hagut cap negativa familiar en els casos de donants viables, quan la mitjana és un de cada cinc casos hi ha negativa familiar. També molt bona notícia que la gent a poc a poc prengui consciència que la pèrdua d'un ésser estimat pot salvar una altra vida o pot millorar una altra vida. És importantíssim això també.
És importantíssim. Nosaltres valorem molt, em refereixo als coordinadors, valorem molt la situació de les famílies. Ja. És un moment, ja pots imaginar, tràgic, perquè per ser donant s'ha d'insistir que el pacient ha d'estar en unes condicions determinades, hospitalaris, em refereixo, no? I, bueno, sí que és veritat que a Espanya hi ha un 20% de negatives en general, nosaltres també estem rondant aquesta xifra, però sí que és veritat que en aquests dos mesos totes les els malalts que han estat amb possibilitats de donació i han parlat amb les famílies no ha hagut ninguna negativa. Això vol dir molt de la nostra comunitat, no? Que és una comunitat generosa, és una comunitat molt solidària i bueno, jo no tinc paraules moltes vegades quan parlo d'aquesta gent. Donaria tants adjectius positius que és difícil poder expressar-los tots a la vegada, no?
Clar, i també adjectius positius per la mobilització de professionals que implica cada donació. Quanta gent pot arribar a participar? Perquè ho vaig veure fa poc per la televisió, però és com una cadena d'un rellotge que cadascú sap el que ha de fer. Quanta gent se pot arribar a mobilitzar per un trasplantament, doctor Velasco?
Pues mira, fixa't que aquí a la nostra comunitat, bueno, no, ja sabeu que no hi ha trasplant renal i trasplant hepàtic. Llavors, quan tenim un malalt que nosaltres diem multiorgànic, és a dir, un malalt amb unes condicions d'edat i clíniques determinades, pot ser donant fins a 7 òrgans. Si tots aquests 7 òrgans són vàlids, perquè has de fer una valoració molt estricta, poden, i ve gent de fora, i equips de fora, es poden reunir com unes 100 persones amb una donació.
Mare
independentment de les persones que estan treballant a l'hospital, has de tindre en compte les persones que estan preparant els receptors als altres hospitals, els equips que envien, i si vols, fixa't bé, 061, que són els que trasladen els malalts d'aeroport a l'hospital, aeroport, és impressionant. Jo crec que és la donació d'òrgans i el trasplant és el millor exemple de treballar amb equip que pot haver actualment, no? Ja dins de l'hospital i fora de l'hospital. I això, coordinar-lo, que és la nostra funció, dels coordinadors, és complexa, però a la vegada és molt, molt, molt gratificant.
I també voldria que m'expliqués lo dels canvis en els tipus de donació i què significa cada cosa, perquè la majoria dels 13 donants de moment han estat en asistòlia controlada, després de que se t'aturi el cor, que fa 10 anys que se va implantar per optimitzar la donació. Què és això de asistòlia controlada? Què vol dir això?
Bueno, vol dir, per explicar-ho bé, que ho entengui la gent, des de fa molts anys la majoria de donants eren malalts que havien patit una lesió cerebral que nosaltres diem catastròfica, no? Incompatible amb la vida, i són gent que estava ingressat a un hospital, a una UCI, i que, bueno, una evolució clínica nefasta i que evoluciona el que nosaltres diem mort cerebral, que és el cessi complet de les funcions cerebrals, i això es diagnostica des del punt de vista clínic, i amb apoyo, això ja el Dandia no ho entendrà, d'un electroencefalograma, no? El típic. Bueno, aquest tipus de donants s'han donat compte a nivell nacional i aquí que estan disminuint perquè les malalties que poden provocar lesions cerebrals, doncs cada vegada es tracta millor, com és la hipertensió arterial, la diabetes, el colesterol i també els accidents de tràfic estan més controlats, hi ha més seguretat, per tant, ha disminuït aquest tipus de donants. Llavors, l'Organització Nacional de Transplantaments, amb tots els hospitals, contínuament ha buscat fons de donació i una d'elles és la donació de sistòlia controlada. Què significa? Bueno, són malalts que també estan ingressats molt greus a un hospital però no acaben d'evolucionar a el que nosaltres diem, el que t'estava explicant, la mort cerebral, no? Ja. Però queden en coma profund. Llavors arriba un moment que valores que hi ha una futilitat amb el tractament mèdic d'aquesta gent, no? Està tan greu que el tractament no és efectiu, no? No. I llavors tu parles amb la família, són els que solen estar més temps ingressats a l'hospital, parles amb les famílies i arriba un moment que la família mateix diu que nosaltres la situació del mal és tan crítica que es quedarà en coma i nosaltres, ell no voldria, nosaltres volem fer el que es diu una limitació terapèutica del suport vital, no? Que és el que ara es parla de... es parla de donar una mort el més confortada possible als malalts, no? Llavors, és quan passa això, quan estan d'acord els metges que tracten el malalt i la família, els coordinadors, si hi ha possibilitat, oferim a aquesta família que la limitació aquesta es pot fer a quiròfano i pot ser donant d'òrgans, no? Llavors, el que fas és limitar el malalt al quiròfano, limitar vol dir llevar-li totes les màquines i aquests malalts, doncs, el que fan és una aturada cardíaca, que pot tardar 5, 10, 15 minuts i una vegada s'ha aturat el seu cor és quan els equips estan preparats per procedir a l'extracció dels seus òrgans. És complexa, és més complexa possiblement que la mort cerebral, perquè aquí hi ha dos processos independents. Un que és la limitació terapèutica del suport vital i una vegada que s'ha decidit això és demanar a la família si poden ser donants d'òrgans. Són dos processos diferents i complicats d'explicar ara per telèfon. Però bueno, és, més o menys és això.
I també els ronyons continuen sent els òrgans que hi ha, per dir-ho, més demanda, per dir-ho d'alguna manera, però sí. Això va en funció de l'edat del donant, perquè he llegit que vostè ha dit en el diari que a partir de 60 anys se poden donar ronyons i fetge, però que, en canvi, les donacions cardíaques o pulmonals requereixen altres criteris. Jo no sé si és una qüestió d'edat.
Bueno, ara, perquè la gent entengui, no hi ha límit d'edat per ser donant d'òrgans, eh? Evidentment, els òrgans d'un malalt de 70 anys, 70 i pico, no poden trasplantar-se a malalts joves de 20-30 anys, però sí a malalts amb una edat concordant entre receptor i donant, no? A veure, a mesura que tens més edat, evidentment, òrgans més vitals, com cor, pulmons, pues, són més difícils de donar, no? Jo no vol dir que no es puguin donar, sí que es poden donar, però en unes condicions determinades, buscar un receptor de la mateixa edat que el donant, m'entens el que vull dir-te? I, clar, a mesura que ens fem més grans, hi ha menys possibilitat de donar més òrgans, per dir-ho d'alguna manera. Però no hi ha límit d'edat, eh? S'està trasplantant en aquest moment fetges de donants de 80 anys, però aquí, a receptors també d'una edat equivalent. Això és el que jo volia explicar quan vaig parlar, als diaris i això. O sigui, no hi ha límit d'edat, molt important, el que passa que a mesura que et fas més gran tens més limitació a poder donar més o menys òrgans.
Nosaltres des d'aquí volem fer una crida a que vos faceu donants d'òrgans, donants de sang, i donants d'òrgans també, perquè donant sang salvant vides, però donant òrgans, fixeu-vos el que vos han dit en el principi. En 2 mesos, 13 persones han aconseguit que hi hagi hagut 23 trasplantaments de ronyons, 9 de fetges i 4 de pulmons. Imagineu que vos salva la vida, o que vos facilita la vida, una persona completament anònima, que no coneixeu de res, que simplement firma un paper que diu, abans de morir, o quan m'ho mori, vull ser donant d'òrgans. I, doctor Velasco, si seguim aquesta progressió, a final d'any me'n surten 78, també si arribem als 80, doctor.
Bueno, és difícil perquè, bueno, a veure, anem a veure... Ja t'he dit que no tothom em pot ser donant, has d'estar ingressat a l'hospital en unes condicions determinades. Mira, jo em quedo... El que has dit ara és impressionant. Jo quedo amb aquesta paraula, és impressionant el que has dit i les vides que s'han salvat durant aquests 2 mesos. Hem tingut també altres anys amb molta activitat durant mesos, o sigui que, bueno, crec que és important. Jo em quedo amb el treball en equip, no? Amb la feina que fan molts professionals, amb el treball de molts anys seguits, si portem amb aquesta activitat l'any 89, fixa't bé, molts anys que hem anat treballant any amb any, i bueno, nosaltres estem amb molta il·lusió, tot el món amb molta il·lusió, moltes ganes, s'obren cada vegada més programes de trasplantament, i jo em quedo amb el treball en equip, i fonamentalment jo tinc un agraïment profund a tots els donants. Jo et diria que els recordo, portem en aquest moment a són espases, portem 1.100 donants. No et diria que els recordo tots, wow. Però quan llegeixo els noms i les característiques, sí que els recordo. És algú que per mi ha sigut, des del punt de vista professional, ha sigut, a part de ser intensivista, no?, i estimar la meva especialitat, la donació d'òrgans, la coordinació en aquest sentit per mi ha sigut, ha omplit completament la meva vida professional.
Jo ho crec, perquè salvar vides a la metge ja deu ser increïblement gratificant. Jo personalment no ho podria ser, perquè trobo que és una feina de tanta responsabilitat que s'ha de ser fet una pasta especial per salvar vides com feis vosaltres. El doctor Julio Velasco és coordinador de trasplant de Son Esposes. Gràcies per atendre'ns, i sobretot, com sempre dic quan xerro amb metges, gràcies per la feina que feis. Gràcies. Doctor Velasco, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres, eh?
No faltava l'altre. Nosaltres ara anem a la nostra radiografia mallorquina, a la qual avui parlarem de patrimoni.
Radiografia mallorquina.
Avui, a la nostra radiografia mallorquina, vos volem parlar d'una visita que se va poder fer fa dies en els refugis antiaeris d'Inca. Per exemple, se va visitar, de 150 persones van poder visitar els que han escortat General Luque, i també eren refugis que se van fer durant la guerra, tots els refugis antiaèrits se van fer durant la guerra, no són anteriors a la guerra, perquè ningú sabia que la guerra esclataria. Hi havia possibilitats, però no se van fer abans. Pensàveu sempre que tots els refugis se van fer durant la guerra. Concretament l'any 38, el de l'escorte general Luque, perquè la gent se pogués amagar de les bombes. Però, curiosament, a Inca, els refugis varen arribar més tard. Per això vos deim que se van fer durant la guerra. Que, per exemple, a Palma. I això que hi havia patit un grapat de bombardejos. Anem a parlar amb l'historiador Miquel Pieres, fill, que ha agafat el testimoni de son pare, don Miquel Pieres, que és l'expert que guia aquestes visites. Miquel, bon dia, com estàs?
Hola, bon dia.
Bueno, és curiós que es refugi aquest d'escorte general Luque se començés a fer quan ja havia hagut bombardejos a Inca, quan a Palma va ser tot d'una, pam, se van començar a fer, fins i tot els privats, perquè hi va haver aquest desajust de temps. Has arribat a saber la raó?
Bueno, jo, un dels motius de per què se varen construir tantes refugis municipals era per la manca de dobbers. Eren refugis bastant cars i crec que aquest és un dels motius, perquè, de fet, els dos refugis que va construir l'Ajuntament els va construir sota la direcció de l'Ajuntament, però se varen pagar sobretot en recursos privats de les persones. L'Ajuntament obligava els veïnats a col·laborar en el pagament de refugi.
Allò que se deia subscripció popular, no? Que era popular sí. Però obligada. Sí,
era obligat que els veïnats col·laboressin. De fet, el refugi del claustre de Sant Domingo, un 70% el varen pagar veïnats i l'altre 30% el va pagar recursos municipals.
Aquest va del claustre de Sant Domingo, crec que en el carrer Dureta, és així?
Sí, aquest va del claustre de Sant Domingo, passa per davant el casal de Can Cifra i arriba fins en el carrer Dureta. Fa uns 100 metres, no arriba aquest. No arriba 100 metres.
Per aquells que no haguin mai un refugi antiaeri, és un túnel, simplement. No hi ha res més, perquè de vegades se feien escalonets en els costats perquè seria més major poder seure, però simplement era un túnel. No vos imagineu aquests búnquers de les pel·lícules nord-americanes, no.
Els
de Mallorca no són així, no, Miquel?
És un túnel, aquest d'escarrer Dureta no arriba a 100 metres. El que sí que l'entrada és especial, perquè l'entrada a les escales són en zigzag per evitar que l'explosió pogués entrar dins el túnel. Les escales fan uns escalonets, fa una volta, uns altres escalonets, una altra volta i arriben al refugi.
Per això, per exemple, les morades també estan fetes en zigzag, els polvorins estan enterrats en terra. Això, des de fa molt d'anys que... No, ara, en intel·ligència artificial, no sabem si serem intel·ligents o no, però les coses artificials fa anys que els bancos antics les feien bé. El de la plaça Espanya, curiosament, crec que el varen descobrir fa 15 o 16 anys, durant unes obres, no? És a dir, no se sabia que existís.
Se sabia el que s'havia oblidat. La majoria de gent havia oblidat que allà hi havia un refugi antiaeri, però els historiadors sabien de la seva existència. Hi ha unes obres d'aquestes que feren de remodelació típiques que excaven la plaça, varen dir, això fora d'edat, que hi ha aquí baix? I va comparèixer el refugi antiaeri.
Que curiós.
Aquest és un pont més llarg, aquest fa uns 150 metres, és que hi ha davant l'Ajuntament.
Perquè anava de l'Ajuntament fins Santa Maria, fins l'Iglesi?
No, aquest atravessava la plaça més o menys en diagonal i quan sortia de la plaça anava fins al que ara és la plaça Miquel Mí.
I que no hi havia un... No sé si era que tenia accés a una casa senyorial que era Can Gener. Era aquest. Com que dic, que la gent que tenia possibles també volia un accés a un refugi, no?
Sí. Aquest tenia accés a Can Gener, l'Ajuntament, i llavors també la Banca Marca hi tenia una baixada.
Oh, que curiós. Mare de Déu. Escolta, una altra cosa, que refugis particulars, ara que parlaven de gent que tenia possibles, que els havien... com m'han anat construir famílies riques de l'època, com el de Can Cabré, els de la fàbrica d'Enfluixà. També aquests m'imagino que devien ser anteriors en aquest de Corte General Luque, o cada un data d'èpoques diferents.
Aquests, els privats, molts se construïen, simplement els propietaris de casa se construïen un refugi aprofitant de vegades el soterrani que ja hi havia. I alguns sí que han localitzat que demanen permís a l'Ajuntament l'any 1937. Per exemple, n'hi ha un en el carrer Virballón Park que dos veïnats se posen d'acord i diuen, jo fora de dret, des del meu soterrani fins en el soterrani de Cateva, passarem per davall el carrer, i s'ajuntaran en nostres dos refugis.
Curiós. Quina bona idea.
N'hi ha un altre en el carrer Bernat Sales, també n'hi ha un. N'hi ha un quants de privats que varen demanar autorització. Molts dels altres privats era simplement aprofitant el soterrani.
Sí.
L'ampliam un poc, el reforçam, sí. Perquè no mos caigui a casa damunt.
Sí. D'això n'ha vist qualcun d'aquests. Aprofitant que hi ha el soterrani, fem forat allà i un túnel llarg. Efectivament. Anem a tornar a les Cortes General Luque, perquè, segons he llegit, se va fer entre l'any 1937 i l'any 1942. És així?
Sí, perquè aquest...
Per què se va continuar... quan veia que va a la guerra, per por a la Segona Guerra Mundial. Quina explicació hi ha en això?
Jo crec que sí, que era per... Deguèrem pensar, potser Espanya entra en guerra. De totes maneres, que quan el varen tenir fet el 38, quan el varen tenir fet, llavors el 42, les obres que s'hi varen fer, era de consolidació.
Ah.
El 42 s'hi varen afegir un trispal damunt de preda perquè encara fer-lo més resistent. Però es feia, el 42 ja feia 4 anys que estava fet.
No?
Varen fer entre el 38 i llavors el 42 se va reforçar. I després, els anys 50, se va voler adaptar a guerra química. Hi havia un projecte per adaptar-lo a aquest refugi en cas de guerra química, però va ser simplement un projecte, no se va arribar a posar en funcionament res.
Clar, després de les bombes d'Hiroshima i Nagasaki hi va haver molta paranoia, molta psicosis, que encara dura, encara avui en dia, perquè ara estan parlant de quins països tenen la bomba nuclear i quins no. Però també, jo te deia allò de la Segona Guerra Mundial, perquè com que la Guerra Civil Espanyola va ser el camp de proves de la Segona Guerra Mundial, de fet, no se varen solapar per mesos, el 39, no se varen solapar per mesos, la Guerra Civil Espanyola i la Segona Guerra Mundial. I precisament no sabia si és que encara hi havia hagut aquest reforçament, precisament, per dir alerta, maldament...
Jo crec que sí, que
deixem dir,
si hi ha una guerra mundial, que de fet les Illes Balears estaven dins el camp de batalla, a Nord-Àfrica hi havia batalla, a Itàlia hi havia guerres, a França hi havia batalles, i de moment Espanya no va entrar a la guerra, però sí que hi va enviar soldats, hi va enviar exèrcits amb Hitler.
Sí, sí, sí. La divisió en azul, exacte. Sí, sí.
Exactament.
Molta història, hem de conèixer la història, i aquests refugis que tu guies, aquestes visites, això s'hauria de fer tot a Mallorca, perquè és molt interessant, perquè per no repetir la història, la mal feta, és importantíssim conèixer-la, i és molt interessant tots aquests refugis d'Inca, molt curiós aquests dos soterranis que varen juntar dos veïnats, com que dic jo fora d'Hereda, molt interessant aquesta història, i Miquel, estarem en contacte perquè en ton pare l'ha molestat durant un cremoll d'anys, i ara que tu has agafat el testimoni, serà tu qui te tocarà amb el telèfon. Te'n sembla bé?
Sí, estic a la vostra disposició.
Igualment. Miquel Pieres, des d'Inca, moltíssimes gràcies. Tornarem a parlar amb tu. Nosaltres ara d'aquí un minut continuarem parlant de patrimoni, avui ha coincidit així, perquè dilluns Arca dona els premis a la destrucció del patrimoni. Són uns premis un poc irònics, però que d'aquesta manera vol denunciar coses Arca que es dedica a la recuperació dels centres antics i dels edificis en general. D'aquesta manera vol pegar una estilada d'orelles a determinades institucions, les quals Arca troba que ho hagués pogut fer millor o que no ho ha fet bé. D'aquí un minut parlar amb ell. No vos mogueu.
El dia a Mallorca. Letras Radio es historia. A Letras Radio tú tens el poder d'escollir. Avui, doble programació. A partir de les 6:30 del capvespre. Escolta la programació habitual per IB3 Ràdio 2 al web i a l'aplicació del mòbil. I a la FM, tota l'actualitat esportiva minut a minut amb la transmissió de l'equip d'esports d'IB3 Ràdio. Doble programació, doble oferta de la ràdio pública. I si ho vols tot, IB3 Ràdio a la carta.
Em dic Ramon Vilaseca. Porto 3 setmanes seguint la Núria. M'han pagat per vigilar-la.
Tu i jo hem de parlar, ara.
Cada capítol de la radionovel·la du les 4 paraules polisèmiques de la setmana, a veure si les trobeu.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. Help, I need somebody. Help, el dia a Mallorca, amb Jaume Noguera. You know I need someone. Younger, so much younger than today. I never need.
Vos podem els help dels Beatles perquè el nostre patrimoni demana ajuda, demana socors, sobretot aquells edificis que estan en perill d'esbocament, aquells edificis que no se restauren de bona manera, o aquells edificis en els que no s'hi dona la sortida que se li ha de donar. De fet, per això, ara que fa molt d'anys que va crear els premis a la destrucció del patrimoni, i de fet dilluns decidirà qui guanya, entre cometes, aquest premi. Els candidats d'enguany són l'autoritat portuària pel disseny del nou pesquero, els catàlegs de patrimoni no actualitzats i el govern central de Madrid per la falta d'actuació a Son Busquets, que ja fa pudor, Son Busquets, en el castell de l'Aró i en el castell de Sant Carles de Porto Pi. Vam parlar amb en Pere Ollés, president d'Arca. Pere, benvingut, com estàs?
Bon dia, moltes gràcies, Divetres, per contar les nostres notícies, les nostres dèries.
No faltava d'altre. Anem capítol per capítol. El mític pesquero. Bé, jo he vist la foto i, francament, sembla... No sé què sembla. Pere.
Sembla un portaavions, ara que va de portaavions.
Sí.
Sembla un portaavions. No, clar, nosaltres el que li deim sempre a l'autoritat portuària, que és l'administració més rica de Mallorca, dius, encara llavors ens heu de fer un concursos, un projectes que no són tregadors a rotllo, però sobretot perquè allà on estàs, pesquero, ara com que ja l'hem integrat i no se nota. Aquest pesquero que se vol fer, aquest projecte, no és tan la portuària com els qui s'ha presentat. Hi ha sí. una empresa privada que ha presentat aquest projecte sense comptar amb el Passeig Sagrera, sense comptar amb la Llonja, sense comptar amb el Consolat de Mar. És a dir, un desastre, un despropòsit.
No, clar, és que no hi diu. És a dir, si tu... És que no hi diu, és com fer, no sé, ara una casa de color verd a Caladó. No, totes les cases són blanques. No.
Li sobra. Aquest projecte, si s'arriba a dur terme, nosaltres feim tot el que podem perquè no s'ha dugui a terme, i creiem que convencerem, en el final, convencerem a molta de gent i convencerem a l'autoritat portuària, perquè és un despropòsit.
Després, la falta de catàlegs de protecció del patrimoni actualitzats tant a pobles com a ciutats de Mallorca, que és l'única eina, per no dir ser més eficaç, de protecció. És a dir, és que és vera que de vegades parlàvem amb baldes, mos diuen, és que no està actualitzat en el catàleg de protecció, però i la font dental? No, i clar, vosaltres deus que no actualitzar aquest catàleg posa en risc si hi ha un esbocament, per exemple, si cau per una inundació, per mal estat, per un que hi vol construir i allà no s'ha protegit i diu, no s'ha protegit, m'ho puc carregar. És importantíssim actualitzar el catàleg de patrimoni.
Sí, sense cap dubte. Nosaltres ja fa mesos que feim una campanya a poc a poc, gota a gota, amb el tema de la catalogació correcta a tots els municipis. La llei ho exigeix, no és un capritxo d'Arca. I la llei ho exigeix perquè el que tu estaves dient perfectament. És a dir, si està catalogat i està ben catalogat, tant el propietari com el llogater, com el qui entra, com el veïnat, sap a què s'ha d'atendre. I l'Ajuntament no té excuses per dir això està protegit i per actuar en conseqüència. Què mos passa ara? Pues, un cas clàssic a Palma, ara ja és el carrer 31 de desembre, aquest edifici pues, no està en el catàleg, s'ha d'introduir en el catàleg de pressa i corrents per intervenció del Consell Insular i de l'Ajuntament. Molt de pobles, seguríssim que no, els que no tenen catàleg, que n'hi ha moltíssims que no tenen actualitzat, un casal que està ben al mig de plaça, si no està catalogat i té un projecte, té una llicència demanada, què feim? Llavors venen escrits i de qualque forma... no, és que Arca protesta sempre i fa tard. No, és que hi fa tard és l'Ajuntament que no té el catàleg aprovat.
Jo ara he parlat fa poc amb ajuntaments que no és que no tinguessin el catàleg aprovat, és que tenien el Pla General d'Ordenació Urbana de l'any 81. És a dir, imagina't el catàleg. És a dir, 45 ja. anys de pegou, imagina't el catàleg on devia ser, igual n'hi era. Un altre candidat en el Premi Destrucció del Patrimoni, que és el govern central, perquè per tres casos d'un en un. Són Busquets, que ja és que fa pudor, són el tema de Sant Busquets, després és Castell de l'Aro i també és Castell de Sant Carles, que és una meravella que tenim a Palma, que ni els palmesans coneixem. Anem a desgranar cas per cas. Són Busquets, on s'havien de fer aquells habitatges. Espera.
Són Busquets, mos trobam allà amb un patrimoni existent, allò no és només un solar, li hem dit per activa i passiva, els joves arquitectes de Mallorca varen dur a terme un concurs d'idees amb moltes idees interessantíssimes per dur a terme. No hi ha manera, mos diuen que estan elaborant a Madrid, en els CEPES, un pla de regulació, d'ordenació, no arriba, l'Ajuntament tampoc no pot anar ni en van ni enrere, i en plena voràgine de crítiques a no tenir habitatge a Palma, ara mos trobam que aquest solars i aquest quarter antic és propietat de l'Estat, d'un organisme de l'Estat, i estem sense fer res. I això és un dels motius que mos ha induït a posar-lo en els premis d'instrucció, perquè Son Busquets és una peça també patrimonial. Vull recordar que el que passa és que està tancat de fa anys i ningú ja se'n recorda, però té uns béns de dins que també hi ha béns que tenen un valor patrimonial. La mateixa configuració de l'arbrat, de les places de dins, té una part patrimonial. El que passa és que l'Estat no fa res.
També, el cas del Castell de l'Aro. Hem de recordar que fa 25 anys la conselleria de Medi Ambient va llogar un helicòpter per pujar material per fer obra fa 25 anys. Però és que, clar, és que ara ja helicòpter oblida't.
És que el que mos diuen del Castell de l'Aro és que l'Estat ni deixa menjar, és a dir, ni fa ni deixa fer. És a dir, no s'acaba de decidir quina part és propietat de l'Estat, si l'Estat aquesta part la cedeix a l'Ajuntament i en el Consell que tenen un projecte de restauració pel castell. Aleshores, la pròpia administració d'aquí està també en les mans formades.
Mare de Déu. I també una altra joia que els palmesans no coneixem, que és una vertadera meravella que tenim a Palma, que és el Castell de Sant Carles, que està a Portopí, que tenim fins i tot l'entrada gratuïta no sé quin dia en la setmana i pràcticament ningú ha estat, que és una cosa preciosa. Però compta'm del Castell de Sant Carles.
Sí, aquí el premi no és el castell, el premi no és pel castell, és per la manca de preocupació. Exacte. Amb la protecció del castell per part precisament d'un projecte de planta de residus que se vol fer en el moll de Sant Carles. Una planta de residus industrials, portuaris o marítims, exactament no sé què són. Segur que no són gaire saludables.
Per altra banda, efectivament.
També està previst just a tocar la torre de senyals de Portopí i el castell de Sant Carles. I li hem dit en el Ministeri de Cultura que intervengui, que doni suport en el castell de Sant Carles i a l'entorn del castell de Sant Carles i la torre de senyal de Portopí, i mos han dit bona nit. És a dir, una carta d'una pàgina i a un altre forn pasta. Per tant, l'Estat, el govern central, enguany, la veritat és que se té guanyat a pols el premi d'instrucció.
Sí, perquè són tres casos, concretament. Són Busquets, el Castell de l'Aro i el Castell de Sant Carles. Això vos trobareu dilluns, crec, que en el Portitxol, a partir de les...
En el Portitxol, dilluns, la gent que està ja s'estan esgotant les places, farem la festa anual, i amb motiu de la festa anual, bueno, la votació del premi d'instrucció més premi o més vermell, i els bons, que ja varen sortir fa uns dies, tots són bons, tots tenen per nosaltres un reconeixement.
Pere Ollers, president d'Arca, gràcies per fer la vostra feina, perquè la veritat és que sou una pedra a la sabata per les institucions, per les que, si no, segueixo qualcú, Mira el que va passar fa 120 anys en les murades de Palma, però, i tanta sort que l'altre dia en parlàvem, tanta sort que en vàrem parlar amb el professor Borne, que també va fer una ruta amb altres, tanta sort que ens va quedar el baluard del Príncep, el baluard de Sant Pere i tota la façana marítima de sa murada, sí, perquè, sí. Perquè allà a Madrid només va quedar la Puerta d'Alcalá, vàrem veient-ho.
La nostra feina és aquesta. Tenim moments agradolços, moments més bons i moments... Però la nostra feina és, precisament, defensar el patrimoni.
I així ha de ser. Pere Ollers, de Darca, una ferrada molt gran i gràcies per sempre atendre'm-vos.
Moltes gràcies al dia, moltes gràcies a vosaltres.
Salut. I de... Bueno, amb això on anem? Tornarem dilluns a les 9 amb el dia i a les 12 amb el dia a Mallorca. Bon cap de setmana.